Ràdio Sant Feliu.
Bon dia, comença 105.3 Notícies.
Informatiu 105.3 Notícies. Presenta Conxi Estevez.
13 de febrer, avui se celebra el Dia Mundial de la Ràdio. El món sencer ret homenatge a aquest mitjà gràcies a una iniciativa sorgida l'any 2011, quan les Nacions Unides van decretar que els països membres de la UNESCO celebrarien el Dia Mundial de la Ràdio, un mitjà que des de fa anys ens acompanya informant-nos i entretenint-nos i que arriba als racons més remots del món. Va ser ja l'any 2012 quan l'Assemblea General de les Nacions Unides va establir aquest 13 de febrer, com dèiem, el Dia Mundial de la Ràdio. I per aquest motiu, avui a Ràdio Sant Feliu estem celebrant una jornada de portes obertes des de les 10 del matí fins a les 2 i també per la tarda de 4 a 7 perquè la ciutadania pugui conèixer la nostra història, visitar les nostres instal·lacions i viure de prop l'experiència de viure com es fa un programa de ràdio en directe. Per això hem preparat una mostra on també hem recollit algunes peces històriques que fins ara no han estat exposades mai al públic. Avui, al 105.3 Notícies, compartirem algunes de les impressions que estem rebent per part de la ciutadania que s'ha apropat fins ara a les nostres instal·lacions. Repassem en titulars altres temes que centren també l'actualitat d'avui dijous 13 de febrer. El pla d'impuls del vehicle elèctric 2025-2030 mobilitzarà més de 1.400 milions d'euros fins a l'any 2030, tant públics com privats, per accelerar la implantació del vehicle elèctric a Catalunya. Aquest pla busca duplicar el ritme de desplegament d'estacions també i punts de recàrrega. Recordem que a Sant Feliu, el passat mes de juliol, vam estrenar dos punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics, que es van sumar com a punts de recàrrega elèctrica a les altres quatre fotolineres ja existents al nostre municipi. I també avui us volem recordar que el pròxim dilluns finalitza el termini per participar en el concurs de comparses 2025. Ja poden inscriure's a través del tràmit que ha habilitat l'Ajuntament. Restarà obert fins al 17 de febrer. En aquesta edició, la rua i el concurs tindran lloc l'1 de març. Segons les condicions fixades, les comparses han d'estar formades per un mínim de 15 persones disfressades d'un mateix tema concret d'elecció totalment lliure pels seus membres i cada grup pot presentar més d'una comparsa. I avui ens visita també al 105.3 Notícies l'escriptora Núria Prades, qui ve a presentar-nos Benvolguda senyora Christie, una novel·la captivadora que ret homenatge a la gran mestra del misteri, Agatha Christie. I aquest diumenge el Teatre al Centre acollirà la gala de premis del concurs de teatre amateur Ciutat de les Roses 2024, on s'escollirà la proposta guanyadora d'entre les 6 presentades. L'esdeveniment de clausura tindrà lloc a 11:45 i comptarà amb l'actuació del grup de gospel Sant Feliu Gospel Choir. L'acte és d'entrada lliure.
105.3 Notícies.
Doncs ho diem al començament i ho hem estat repetint durant tot el matí. Avui és 13 de febrer i se celebra el Dia Mundial de la Ràdio. El món sencer ret homenatge a aquest mitjà gràcies a una iniciativa sorgida l'any 2011 quan les Nacions Unides van decretar que els països membres de la UNESCO celebrarien aquest Dia Mundial de la Ràdio. Un mitjà que des de fa anys ens acompanya informant-nos, entretenint-nos i que arriba als racons més remots del planeta. I per aquest motiu, avui a Ràdio Sant Feliu estem celebrant a més una jornada de portes obertes des de les 10 del matí fins a les 2 i també de 4 a 7 de la tarda perquè la ciutadania pugui conèixer la nostra història, visitar les nostres instal·lacions i viure de prop l'experiència de viure com es fa un programa de ràdio en directe. Aquestes són algunes de les impressions que hem rebut per part dels veïns i veïnes de Sant Feliu que s'han apropat a Ràdio Sant Feliu aquest matí i també de l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell.
Doncs ens trobem amb Lourdes Borrell, alcaldessa de Sant Feliu, que molt amablement ha vingut també a aquesta jornada de portes obertes aquí a la ràdio. Què t'ha semblat? Perquè has pogut compartir, no?, experiències també de santfiluencs i santfiluenques que s'han apropat durant tot aquest matí. Què t'ha semblat a aquesta jornada de portes obertes?
Home, és la manera de poder compartir un Dia Mundial de la Ràdio, però també els nostres 44 anys. Hem pogut veure com veïns i veïnes, pues, el que fan al dematí quan s'aixequen és posar la ràdio. que malgrat tot el que s'havia dit que amb la televisió pues, acabaria la ràdio perdent, perquè la imatge era important, hem vist com que no, que la ràdio és la que ha anat mantinguent, ha anat fent el canvi importantíssim d'acompanyar i d'adaptar-se, i per l'altre també hem pogut ara estar compartint també amb antigues locutores, no?, dels inicis de la ràdio ja en l'any 1981, com és la Fina Sánchez, que ara estava també, puguem parlar també i compartint les experiències que van tindre. I una de les coses més maques que ha dit també és allò de que eren una família, no?, i que se sentien en família, i compartim també amb la gran família que entres a les cases també dels veïns i veïnes amb aquest 105.3 que tothom ha de poder apretar el botó quan s'aixeca i fer la ràdio i escoltar-la, perquè sabrà les notícies més immediates que tenim en la nostra ciutat i de l'entorn. Això és important. I l'altra, la col·laboració, que hem vist que hi ha molta col·laboració al llarg d'aquests anys. Jo he sigut una de les col·laboradores ja quan estàvem amb la ràdio i a la carretera, quan van vindre aquí també, en records també al Paco, que no està en aquests moments, a la Tudi, que havia sigut una també de les locutores. Jo crec que tots hem format part d'aquesta gran família que és la ràdio, i ho parlat ara fa un moment, que també hem de fer un moment històric, els 44 anys que tenim de la ràdio a Sant Feliu, però també d'aquests 50 anys de la mort del dictador, i que entre el que eren les guerres, que hem de recordar al final de la guerra i tothom el que feia, jo me recordo el meu avi que encara li va quedar que la ràdio. La ràdio era la que donava la notícia, i aquelles persones que no tenien una ràdio se la fabricaven. Recordem que agafaven aquells fils, filaments que anaven donant voltes per poder-se fer una ràdio com podien, però era el mitjà que tenien per saber què estava passant, com es podien sentir acompanyats, no?, en aquells moments. Jo crec que també recordar-ho en aquest Dia Mundial de la Ràdio és important. I els 44 anys aquí a la nostra ciutat és importantíssim, perquè hem acompanyat durant 44 anys a fer participació, a explicar el que està succeint, i a més amb la implicació que també ha tingut a l'Ajuntament al llarg d'aquests anys, i la novetat que tenim ara, que la ràdio també es pot veure, no?
Doncs Lourdes, com a membre també de la família de Ràdio Sant Feliu, felicitats també per aquest Dia Mundial de la Ràdio.
Gràcies, gràcies per la feina que feu tots i totes vosaltres, per acompanyar i per estar a casa de tots els veïns i veïnes.
Moltes gràcies. Anna, què t'ha semblat aquesta visita a la ràdio?
Fantàstica, extraordinària.
Què és el que més t'ha agradat?
M'ha agradat els locutorios, m'ha agradat la discoteca.
Discoteca és on tenim els discos, els vinils, els cassets,
sí, sí,
no?
Sí, tots els aparats antics i moderns.
Molt bé. El teu nom?
Jo, Josefa Ceballos.
Josefa, què t'ha semblat la ràdio?
Molt maco, molt maco.
T'esperaves així?
No. Jo em pensava que eren uns despatxets i ja està.
Despatxet, però t'has trobat aquí dos estudis, una exposició...
I tant, sí.
¿Qué te ha semblado la jornada de Puerto Sobre?
Muy bien. Yo llevo aquí ya 43 años. Mis hijos son todos catalanes, yo no. Yo soy...
¿No habías venido nunca a la radio?
No, la primera vez.
O sea, ya le puedes decir a tus hijos que has venido a la radio.
Mis hijos son de aquí, de San Feliu. Yo de Cornellá, he vivido toda mi vida en Cornellá.
Y también tenemos aquí a un colorado de la radio, al Paco. Paco, tú ya eres veterà, no te agafa por sorpresa, bueno, no, pero ¿qué te ha semblado no, esta jornada?
Parte de las instalaciones no las conocía, sí. Lo que más me agrada a Sant Feliu no es precisamente las cosas tangibles, sino una cosa intangible, muy importante, que abans hauria d'haver dit, que és la ràdio de proximitat. En una època en què es parla molt de consumir productes de proximitat, Ràdio Sant Feliu és la ràdio de Sant Feliu, de proximitat.
Molt bé, moltes gràcies, Paco. El teu nom, sisplau?
Maria Teresa.
Maria Teresa, què és el que més t'ha sobtat d'aquesta visita de jornades obertes avui a Ràdio Sant Feliu?
Bueno, m'ha sobtat i m'ha fet molta gràcia. És el tipus d'arxiu que teniu, que només havia vist a l'arxiu comarcal d'aquí a Sant Feliu, el d'això de les portes i les rodes.
Refereixes a l'arxiu dels discos, dels vinils, dels CDs, no, dels cassets.
Ja m'ha fet moltíssima gràcia i molta il·lusió, no sé, m'ha sobtat i m'ha agradat moltíssim. I una de més, tot, no sé, clar, molt modern, molt més modernitzat del que ho teníeu, i que moltes felicitats.
Moltes gràcies. El teu nom, sisplau?
Jaume.
Jaume, què t'ha semblat la visita? Hi ha alguna cosa que t'hagi sobtat? La Mare Teresa parlava de la discoteca, eh? Ja, no sé si això o una altra cosa. No,
bueno, jo ara el reportatge que heu fet de tot el resum és molt maco i en fi, que et du records que ja els tenies mig... que no sabies ja on eren. No, ha estat molt bé, m'ha agradat molt vindre i comprovar-ho.
I amb nosaltres també tenim l'Elvira Sánchez, que ja és col·laboradora del magazín. Moltes gràcies per venir, Elvira. Elvira, ja coneixies tu les instal·lacions, perquè tu formes part de la família de la ràdio, però havies vist alguna cosa més, perquè tenim una sala d'una petita mostra, no?, d'exhibició amb aparells antics, com ha estat la transformació tecnològica. No sé si això t'ha sobtat més, o com deia la Maria Teresa, la part de la discoteca.
Evidentemente, como soy más nueva, a mí las partes viejas de las instalaciones de radio sí que me han impresionado, ¿vale? Pero lo que más ha impresionado es la gran lucha y el gran trabajo que han realizado un montón de personas de forma gratuita casi para echar adelante este gran proyecto, y espero que no lo dejemos caer. Vamos a seguir colaborando para que siga adelante.
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per venir. Gràcies. A més de visitar els dos estudis de la ràdio i veure com es realitzen els directes als programes d'aquesta casa, també hem preparat una mostra on hem recollit algunes peces històriques que fins ara no han estat exposades mai al públic. I podreu trobar els documents fundacionals i diferents formats promocionals de l'emissora, testimonis de diverses èpoques. També podreu seguir la nostra evolució tecnològica a través dels diferents aparells de so que s'exhibeixen i veure les noves taules de so digitals que han fet possible incorporar l'última tecnologia d'àudio, millorant la qualitat de les nostres emissions i que, a més, se sumen a la integració aquesta temporada de les càmeres per l'emissió en streaming de vídeo. La jornada de portes obertes d'avui es tancarà al migdia per tornar a rebre la ciutadania aquesta tarda de 4 a 7. El Pla d'Impuls del Vehicle Elèctric 2025-2030 mobilitzarà més de 1.400 milions d'euros, tant públics com privats, per accelerar la implantació del vehicle elèctric a Catalunya. Aquest pla busca duplicar el ritme de desplegament d'estacions i punts de recàrrega. Recordem que a Sant Feliu, el passat mes de juliol, vam estrenar dos punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics al passeig Jaume Ribes i a Comte Vilardaga, que es van sumar com a punts de recàrrega elèctrica a les altres quatre fotolineres ja existents al nostre municipi. L'objectiu d'aquest pla d'impuls del vehicle elèctric és que l'any 2030 circulin per Catalunya 120.000 cotxes elèctrics purs, 30.000 híbrids endollables i 30.000 motocicletes elèctriques. Això suposaria 470.000 tones d'estalvi de CO2.
105.3 Notícies.
I aviat arribarà el Carnaval a la nostra ciutat i us volem recordar que el pròxim dilluns finalitza el termini per participar al concurs de comparses 2025. En aquesta edició, la rua i el concurs tindran lloc el pròxim 1 de març. Segons les condicions fixades, les comparses han d'estar formades per un mínim de 15 persones, disfressades d'un mateix tema concret d'elecció totalment lliure pels seus membres, i cada grup pot presentar més d'una comparsa. L'ordre de sortida de les comparses s'establirà per consens o sorteig a la reunió que es farà amb totes les comparses participants el dijous 20 de febrer a les 6 de la tarda al Palau Falguera. Com ja és tradició, un cop finalitzada la rua a la plaça de la Vila, es farà públic el veredicte del jurat del concurs. Hi haurà 3 premis per a les millors comparses d'adults i també s'atorgaran 3 premis a les comparses infantils, amb dotacions que van des dels 250 euros pel tercer premi als 690 euros pels primers premis. Les activitats prèvies a la rua de Carnaval començaran divendres 28 de febrer, a partir de les 6 de la tarda, amb la festa de l'arribo del Carnaval, que tindrà lloc a la plaça de la Vila. En el marc de l'arribo tindrà lloc a més l'espectacle Gaspatxo de Cançons a càrrec de la companyia Més Tomàquet. Es pot consultar més informació rellevant sobre la celebració enguany del Carnaval, la Rua i el concurs a l'apartat web sanfeliu.cat/carnaval. Doncs avui al 105.3 Notícies tenim amb nosaltres a la Núria Prades.
barcelonina, llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i molt vinculada a Sant Feliu de Llobregat, ens ve avui a presentar la seva darrera novel·la, Benvinguda, senyora Christie, una novel·la captivadora que ret homenatge a la gran mestra del misteri, Agatha Christie. Bon dia, Núria.
Bon dia.
Deia, Núria, que tu vas néixer a Barcelona, però vas estar... Bueno, tothom
molts
et, et coneix, a molta gent aquí a Sant Feliu, vas estar com a professora.
A la Mestral, molts anys, i bueno, el meu fill encara hi viu, vull dir que tinc molts vincles aquí.
I també al món del teatre, perquè et vas introduir al teatre a Sant Feliu.
També, sí, sí, i tant, i tant. Vull dir, vaig estar amb un parell de, bueno, amb grups i escrivint teatre, vull dir, aquí va començar tot.
Molt bé, doncs va començar tot i fins ara, la teva carrera, no? Doncs, bueno, per fer una miqueta de resum, doncs, bueno, com dèiem, no? vas estar com a professora de secundària, no? Que potser va ser el motor que et va dur a iniciar-te a la literatura infantil i juvenil, segurament,
sí.
No?
Bueno, vaig a l'escola, portava diversos grups de teatre, i del teatre, doncs, allò de passar la novel·la, i ja ho vam tenir.
I has publicat, de fet, una cinquantena llarga d'obres, del gènere, no?, d'infantil i juvenil. Va rebre el Premi Carlemany l'any 2012 per l'obra Sota el mateix cel, que va ser qui et va obrir les portes, diguéssim, del públic adult, no?
Sí, llavors em van demanar que escrivís pel públic adult i, bueno, aquí també vam agafar una altra via.
I la primera novel·la en aquesta nova etapa va ser La noia de la biblioteca l'any 2014, li va seguir Dos somnis a mida el 2015, traduïda a més de 8 llengües i a més de 20.000 exemplars venuts a Alemanya.
Sí, aquest va ser una sorpresa. Bueno, Alemanya ha continuat traduint i venent bé, però clar, amb aquesta primera novel·la, doncs el fet que et diguin, doncs que a més van ser 20.000 exemplars en un mes, que dius, perdó.
I per què venia? No? Et va agafar de sorpresa, suposo. No?
Ens va agafar de sorpresa a tots, a l'editora, a tots, perquè, bueno, sí, va ser, el llibre es va vendre a la Fira de Frankfurt, i es va vendre moltes llengües, però Alemanya va tenir un èxit. Jo, no sé, sempre hem suposat que aquests dos ingredients de Barcelona i moda, no?, van ser com molt atractius.
Després ve L'aroma del temps, l'any 2017, i el 2020 vas guanyar el Premi Ramon Llull amb la novel·la Tota una vida per recordar, també traduïda a l'alemany, clar,
també.
Tenies tant d'èxit, no?, que s'havia de traduir, i també al portuguès, entre d'altres idiomes.
Sí.
El 2020, bueno, Tota una vida per recordar, el 2022 també vas estar aquí a Ràdio Sant Feliu presentant La vida secreta de Sílvia
Nolan,
i avui, com dèiem, ens vens a presentar Benvolguda, senyora Christie, una novel·la que ret homenatge a la gran mestra del misteri, Agatha Christie. Què té l'Agatha Christie per tu, Núria?
Records, perquè Agatha Christie té un gran avantatge, i és que és una autora que es pot llegir molt aviat, molt joves. Jo recordo casa meva, casa del meu pare, els seus llibres, la seva biblioteca. Clar, em vaig aficionar molt de seguida. Després l'he anat llegint amb el temps, però d'una manera tranquil·la, i ara quan em vaig proposar fer una novel·la negra, evidentment, vaig pensar en ella, no? I en què realment totes aquestes lectures que havia fet em marcaven un camí que jo volia seguir, no?
És el que es diu ara un cozy crime, és la paraula, no? Que és aquestes, és un gènere de novel·la negra, potser amable, no?
Sí, cozy crime vol dir això, crim amable, no? Que els crims amables no sé si existeixen, però bueno, es diferencia molt, doncs, de la novel·la sueca, per exemple, que és aquesta novel·la tan truculenta, no?
És més la investigació que el delicte en si, la violència. No?
És molt l'Agatha Christie, i el cozy crime és molt l'estudi de l'assassí, qui pot arribar a matar, per què, com, no? Més que un altres aspectes, sí.
I tinc entès que per tu va ser un repte perquè no havies fet novel·la negra, no?
Juvenil, un parell. I potser va venir d'aquí, i han tingut molta sortida, vull dir que estic contenta. I potser va venir d'aquí que vaig pensar, doncs provem-ho per adults, no? Però sempre tenint molt clar que jo volia seguir una línia així, una línia amable, una línia, doncs... Clar, l'Agatha Christie, al seu temps, això de cozy crime no ho feia servir, no? Però el que feia era això, realment.
Ara estava recordant aquella sèrie de televisió S'ha escrit un crimen, a Murder, She Wrote,
És que és això.
Què és això, no?
És això. I hi ha tots els ingredients, és a dir, un investigador molt amateur, a vegades, que també hi és a la novel·la, la coprotagonista d'Agatha Christie, en aquest cas.
Això t'anava a dir, perquè ella també és la protagonista.
Ella és protagonista, sí. Clar, això ja va ser, mira, no ho sé, vas començant a imaginar la novel·la, vas afegint elements, i ja va arribar un moment que vaig dir, no, és que a mi el que m'agradaria és que ella surti. Curtis, perquè vull parlar d'ella i vull ensenyar com era, perquè he llegit molt la seva autobiografia, m'he documentat molt, i jo vull que la gent sàpiga quina dona era, perquè era fabulosa, i l'admiro moltíssim. Mm-hmm. Aleshores, una manera de fer-ho era que sortís, que parlés, que s'expressés, no?
Tot això amb un punt de partida, que és una de les obres d'Agatha Christie, sí. O sigui, que és el punt de, sí. On sorgeix la teva pròpia història, que és La senyora McKinty ha muerto, de l'any 52, que no és potser de les
més conegudes. No és la més coneguda, la vaig triar... Clar, jo necessitava una novel·la de l'Agatha Christie que hagués nascut perquè ella realment havia viscut aquest cas i aquesta investigació, no? Era fer com anar enrere amb el temps, no? Com la vaig triar, la novel·la, per l'època? Perquè, clar, els fets passen a la novel·la, la meva novel·la passa en el 1947, just acabada la Segona Guerra Mundial, i aquesta és del 52. Llavors, clar, representa que ella, un cop ha viscut això, al cap d'un parell o tres d'anys, escriu aquesta novel·la, no? Uh-huh. És una mica un joc, és com aquestes nines russes, no? Una dintre l'altra, doncs una mica és això.
I quan obres una d'aquestes nines russes, apareix l'Emma.
Exacte, sí, de fet, la protagonista és l'Emma, una protagonista molt assidua en les novel·les d'Agatha Christie, però és una noia que no sap res d'investigació, ni d'assassinats, ni de crims, però es troba doncs, en un cas que vol investigar perquè s'ha acusat una persona d'un crim que ella creu que és absolutament innocent. No?
Sí, que entre les dues, entre l'Agatha Christie i l'Emma... No?
Resolen el crim. Sí, uh-huh. Sí.
No parlarem més de la novel·la, ho deixem aquí.
Per
no donar moltes pistes. Però sí que volia parlar de tu com a escriptora. Hi ha una frase que dius, no sabria dir si visc escrivint o si d'altrament escric vivint.
És que a vegades no sé què és primer o què és segon. Jo em passo la vida escrivint, ara en aquest moment que no estic escrivint em passo la vida ensenyant el que he escrit, oi? Amb aquestes promocions. I què és primer? L'ou o la gallina? No ho sé. Sé que visc per escriure, que és el meu motor de vida, que és el que m'agrada fer sobre totes les coses. I no sé si és que em passo la vida escrivint o escric mentre es passa la vida, però tot és el mateix, no? Al cap i a la fi.
I una cosa que també tens clar és que t'agrada parlar de dones.
Molt, molt. Les meves... Que no vol dir que no m'agradi parlar d'homes, eh? Uh-huh. Però penso que m'agrada molt escriure sobre aquelles... Que potser, en aquest cas, aquesta novel·la és una mica només, un parèntesi, perquè no és tant el cas, però a mi m'agrada molt escriure de les coses que han aconseguit les dones en el passat. És a dir, tots aquests camins que ens han desbrossat, doncs, com per exemple amb Tota una vida per recordar, les primeres dones que arriben a animar pel·lícules o les primeres periodistes republicanes. A mi m'agrada molt desbrossar aquests camins i veure què s'ha fet abans, no? Aquí, amb aquesta última novel·la sobre l'Agatha Christie, tenim aquest personatge de l'Emma, que també és un personatge femení fort, que es va empoderant mentre anem passant les pàgines de la novel·la, es va fent una dona forta, i m'agrada això, no? M'agrada veure com les dones, a vegades, amb dificultats, quan tenen dificultats, creixen, no? Es creixen amb elles mateixes.
Ja, per últim, també he llegit que dius, quan em plantejo un nou projecte, el primer que penso és en el canvi. Això vol dir que del gènere negre ja estàs pensant en un altre gènere per la propera novel·la o encara està això molt...
Això està molt verd, perquè no tinc ni temps de pensar. No hi ha de pensar en una novel·la, sinó de pensar. Però
hi ha algun gènere que et vingui a la ment de dir potser en un futur m'agradaria escriure...
No, de moment no. Tinc projectes, estan molt relacionats amb el que he fet abans, amb la novel·la històrica, amb personatges femenins, però no estic decidida. També he de veure com funciona aquesta novel·la i si realment veig que val la pena doncs, seguir amb el gènere, escolta'm, no ho sé, no em tanco a res.
És un altre cozy crime, no?
Sí, bueno, ja ho veurem. És difícil, ara perquè ja està, no? Però és escriure novel·la policiaca és fer un Tetris, i sí. Això... Sí, escriure ja és difícil sempre. Amb la novel·la policiaca, allò que t'encaixin tots els elements, tots els personatges, totes les situacions, és dificultós.
I a més, amb la dificultat d'integrar una figura com l'Agatha Christie.
Exacte,
perquè
sí,
no
sí.
Són, clar, no són clar. Personatges ficticis.
No. L'has de respectar molt, has de fer aquest esforç històric d'imaginar, doncs, amb tot el que has après d'ella, imaginar com es comportava, no?, per oferir-ho al lector. Això sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Núria Prades, per venir al 105.3 Notícies a presentar la teva darrera novel·la. Benvinguda, senyora Christie. Jo crec que als alemanys també li agradarà molt.
A veure, ja veurem això, ja veurem.
Però bueno, a la gent de Sant Feliu segur que li encanta.
Espero que sí, espero que us ho passeu molt bé. És una novel·la que és un divertiment i és una novel·la... He intentat que agafeu aquesta novel·la com agafeu una de l'Àgata Christie i passar-ho bé llegint.
I gaudir-ho. Molt bé, doncs moltes gràcies, Núria.
Gràcies.
La propera.
Gràcies.
105.3 Notícies.
I de literatura ens anem a parlar de teatre, perquè aquest diumenge el Teatre al Centre acollirà la gala de premis del concurs de teatre amateur Ciutat de les Roses 2024, on s'escollirà la proposta guanyadora d'entre les 6 presentades. Serà a 11:45 i comptarà amb l'actuació del grup de gospel Sant Feliu Gospel Choir. L'entrada és lliure. El cicle de teatre amateur acaba la seva 7a edició després de 4 mesos i 6 propostes teatrals dels millors grups amateurs de teatre que hi ha avui a Catalunya. El passat 27 d'octubre s'inaugurava aquesta 7a edició amb una proposta que arribava des del grup al Centro de Canet de Mar. Es tractava de La reina de bellesa de l'Enan. Explicava la història d'una mare i la seva filla que conviuen en un petit poble irlandès en un ambient ple de manipulacions i tensions. El cicle va continuar el 3 de novembre amb el Tartuf, el clàssic de Molière. Aquesta obra va ser interpretada per 4x4 de Granollers. El mateix mes, el 24 de novembre, va ser el torn de 12 sense pietat amb el grup ACR de Fals. A la història, 12 membres d'un jurat han de decidir la culpabilitat d'un jove acusat de matar el seu pare. A partir de desembre, els textos, els poemes i les cançons de Bertolt Brecht van ocupar l'escenari del Teatre del Centre amb l'obra Brechtiada, amb un toc de cabaret del grup Manresà Els Carlins. Amb aquesta proposta es buscava explorar les idees de Brecht sobre l'art, el feixisme, el comunisme i el teatre com a eina de canvi social. També al mateix mes, el grup Inestable Ceretana Puigcerdà va presentar Records del 36, basat en el llibre 36 versos a partir del 36 de Ricard Creus. L'obra explora la tragèdia de la Guerra Civil, els seus efectes en l'infància i la resistència posterior. I finalment, i per tancar les 6 propostes, al gener va arribar el diari d'Anna Frank, a càrrec del grup de Xalles 81 de Sant Feliu de Codines. Ara, doncs, aquest diumenge, com dèiem, s'escollirà la proposta guanyadora d'entre aquests 6 muntatges teatrals. Serà, recordem, al Teatre del Centre a 11:45 del migdia. I ara ens anem a conèixer la previsió meteorològica. Bon dia.
Bon dia. Ja queden enrere les pluges abundants en algunes comarques que hem tingut durant les últimes hores. Registres d'aigua, per exemple, que s'han arribat a aproximar els 50 litres per metre quadrat en alguns indrets del Baix Llobregat o en alguns barris de Barcelona capital. Tot això és història. Sí que ens ha quedat un ambient enrarit, humit, amb boirina, boira aquest matí, però en aquests moments s'estan desfent gran part d'aquestes nuvolades. Per tant, el temps d'aquesta tarda de dijous, que vindrà encapçalat per la tranquil·litat. Alguns núvols no s'acabaran de desfer d'alguns indrets de la Noguera, del Solsonès, de l'Alt Urgell i, per una altra banda, també per la banda gironina. Núvols que ja no deixaran pluges ni nevades. I com fa més sol, la temperatura s'està enfilant més que no pas ahir. De fet, al llarg de les immediates hores parlarem de valors ja de 15 a 18 graus. Molta bonança. Pel que fa al divendres, temps tranquil, amb boires al matí, una altra vegada a l'interior i una tarda que serà fins i tot més suau que la d'avui. Us seguirem a la xarxa.
I fins aquí el resum de l'actualitat d'avui dijous 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio. El control tècnic Manel González, us ha parlat Conchi Estévez. Fins demà.
Serveis informatius amb Conchi Estévez. Ràdio Sant Feliu, la ràdio que vius. Sant Feliu.